conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
Senyores, senyors, què tal? Com estan? Avui tenim una satisfacció que no ens hi cap al nostre cos. Salutacions a tots en nom d'Espai Vital. Avui tornem a estar aquí amb aquesta felicitat que ens embarga. Tenim a la Teresa Diviu, la saludem. Què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
Contentíssima la Teresa
tant.
Avui.
Jo m'he engreixat 20 quilos aquesta setmana. Home, ja... de contenta, no de menjar, eh? Ah.
I a l'Alfredo Ángel Cano, que...
Ui,
que...
aquell 40 de
aquest en... Molt bé, senyores, senyors, hem aconseguit el premi Rosalía Rubia de Comunicació Local, el millor programa de ràdio de producció pròpia de les emissores municipals de Catalunya.
En aquest cas... De més de 15.000 habitants.
De més de 15.000 habitants, sí, senyor. Veus? Si te tengo es por algo, te tengo por eso. Molt bé, i també tenim, de fet, ja està entrant per la rampa d'aquesta emissora el nostre amic i company, l'Alberto Castro, que també està pletòrico de todo, vamos. Está pletórico. Está riendo, sonriendo y de verdad algo cojonudo, diría yo. Alberto, hola.
Hola, molt bon dia.
Estàvem dient que hem rebut el premi Rosalía Rubira i per tant,
sí?
Estem tots... Ah, sí, tant.
Ah, no ho sabia pas.
Vam anar tots a l'auditori de l'hotel Malià de Sitges, ple de gom a gom.
Absolutament ple.
Va ser una entrega, bé, per nosaltres perfecta.
Apoteòsica.
Apoteòsica, increïble. I que volem que es torni a repetir amb altres premis. No ho descartem, senyors? No ho descartem.
No, no hi ha que descartar absolutament res.
Anem a ficar-nos a una fita. El proper premi, el que ens presentarem i intentarem aconseguir-lo, és el de Ràdio Associació de Catalunya. I com hem aconseguit aquest, doncs algun puntet més tindrem, per què no?
Estic absolutament convençut, bueno, abans que res... Tot i que he arribat una mica tard, i demano disculpes, suposo que ja heu advertit que heu guanyat el primer premi.
Pues ara mateix.
I la veritat és que ja no només a nivell personal, sinó per al que represento com a regidor de l'Ajuntament de Ripollet.
I com a membre d'Espai Vital.
Bueno, això també és veritat. Com a jutge i part, no? Doncs transmeteu la calorosa, entusiasta felicitació de la corporació, és a dir, tothom està molt content, pensa que tant l'alcalde com tots els regidors de govern, crec jo que els d'oposició també, ahir en la sessió plenària que es va celebrar el dijous dia 28, doncs jo vaig demanar la paraula per a felicitar-vos.
Hombre,
i
hombre.
He de dir que
hombre.
Es va afegir aquesta felicitació, crec jo, tot el consistori. Per tant, penso que és una fita molt important per un poble com a Ripollet. És un privilegi el poder donar cabuda a un programa com el vostre que justifica el fet de que hi hagin emissores municipals. Tot i que alguns tenen dubtes de per què es manté una emissora que té poca audiència, que no té problemes de primer nivell, doncs bé, aquesta és la justificació. Perquè només emissores com la nostra serien capaces de promocionar i potenciar un programa com el vostre, merecedor d'un premi com aquest, que el premi és l'audiència que teniu i la feina que feu, que aquest és el veritable premi. Has vist que vi parlo?
De veritat, parlo jo bé, estava parlant l'Albert i m'estava emocionant. Però, però és el que toca, és el que toca, no? És el que toca. De veritat que t'agraïm aquestes paraules, t'agraïm que sortissis al ple defensant aquest premi, donant a conèixer a tots aquells que no ho sabien, que deurien ser molt pocs que no ho sapiguessin. Ja?
Poquíssims, poquíssims.
Estaven tots contents i nosaltres pletòric i tot l'Ajuntament pletòric i tot el ple municipal, govern i oposició pletòric.
No, no, a veure, ens coneixen per algú bo, Ripollet.
Digues que sí.
I que ens coneix bastanta gent.
Sí, home.
I gent que no pot sortir de casa, que no pot veure la televisió perquè no ho veuen.
Ja.
Persones grans. I aquest programa per la ràdio diu que els agrada molt.
Molt bé, Teresa, molt bé. Tu també defensant l'espai vital, com ha de ser?
Ah, jo sí, no, no, jo el meu, jo defenso el meu.
Com ha de ser? Però hem de recordar, estimats oients, que no només sí té la gran importància Ripollet, perquè és l'emissora que d'alguna manera ens va iniciar en aquest programa, ens ha donat recolzament sempre a l'espai vital, i recolzament fins i tot amb el punt d'adaptar tota l'emissora perquè poguessin fer aquest programa.
Si em permets, tens tot, sé per on vas i vull treure't la paraula cosa difícil.
Ai, ja me l'has quitat, cabrón.
El Xavi Casas, el Xavi Casas és qui és. No, a veure, jo en aquest moment no només represento l'Ajuntament de Ripollet, sinó que em permeto el luxe, tot i que els secretaris ni els alcaldes han fet una resolució per anomenar-me portaveu de les quatre municipis més que emeten aquest programa, però crec que el que he dit de l'Ajuntament de Ripollet ho faig extensiu tant a Cerdanyola com a Montcada, com a Barberà, com a
Santa Perpètua.
I penso que tots cinc ajuntaments estem absolutament orgullosos de poder col·laborar amb aquest programa. I ja t'avanço que d'aquí a no res tindrem altres 50 municipis que voldran emetre aquest programa. Ja ens han trucat de la cadena SER, de la COPE, de Catalunya Ràdio, que volen que veure que aquí és aquest Xavi Casas, que és Espai Vital.
Minudeces.
I ens hem dit que hem renovat la clàusula de rescisió del teu contracte, per tant, malament rai.
Lo llevan claro, señores. Aquí Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà i Santa Perpètua, a la que jo, com a director del programa, si em permeteu aquesta paraula, director, jo penso que no. Director, un membre més del programa.
Va, va.
Si ho estava dient per això, perquè ho diguéssiu. No, com a director d'Espai Vital, de veritat, és contagiar aquesta alegria a totes les emissores municipals que estan emetent l'Espai Vital i a totes les persones que dintre d'aquestes emissores estan col·laborant directament amb nosaltres amb les cròniques de la roda informativa que fem de la sanitat al Vallès Occidental. Dit això, i si em permeteu, tenim poc temps i ja l'estem gastant massa. I diuen que el tiempo vale dinero i jo no penso pagar ni un duro. Senyores, senyors, amb 3, 2, 1, comencem, com sempre, el programa d'avui.
Estàs escoltant Espai Vital.
Cirurgians de l'Hospital del Mar han presentat una tècnica innovadora que evita la paràlisi de les cordes vocals. Per parlar d'aquest tema i el per què es paralitzen les cordes vocals, tenim a l'altre costat de la línia telefònica el doctor Antoni Sitges. Ell és cap de la unitat de cirurgia endocrina de l'Hospital del Mar. Doctor, bon dia.
Molt bon dia.
Doctor, per què es paralitzen les cordes i quan es paralitzen?
Home, estem parlant fonamentalment de la cirurgia de la glàndula tiroide. Segur que molts oients pues, o han estat operats o coneixen probablement familiars o amics que han estat operats, perquè és una cirurgia relativament freqüent. Catalunya potser es fan pues, entre 2.000 i 2.200 operacions d'aquest tipus l'any. I una de les complicacions de la cirurgia de la tiroide és precisament la lesió del nervi que fa bellugar les cordes vocals, que els cirurgians d'aquest nervi en diem el nervi recurrent, perquè és un nervi que fa un gir i li diem amb aquest nom. El nervi recurrent toca la glàndula tiroide i en el procés de treure la glàndula es pot lesionar el nervi, pues, sempre, lògicament, de forma inintencionada, però a l'estar molt proper i és una estructura molt fina, els oients han de pensar que el nervi pues, no té més d'un mil·límetre de gruix, doncs és fàcil en un moment donat poder-lo lesionar. I, per tant, doncs, aquesta és una de les complicacions que porten una mica de mala fama a la cirurgia de la tiroide, perquè, bueno, malauradament, doncs, existeixen aquest tipus de lesions.
Doctor, aquesta innovadora tècnica, aquesta troballa, fa que ja tots els cirurgians sàpiguen com operar la tiroides sense afectar el nervi recurrent?
Bueno, jo no diria exactament això. Seria una mica al contrari, eh? Els cirurgians especialitzats en aquesta cirurgia, i pensi que cada cop pues, aquesta cirurgia es fa més amb centres de referència i per unitats més especialitzades en cirurgia tiroidea, el que en diem unitats de cirurgia endocrina. Doncs, home, aquesta tècnica ve a donar-nos una major seguretat. Bàsicament, la cirurgia tiroidea es pot fer, lògicament, sense aquesta tècnica, sapiguent com es fa. És a dir, que primer de tot el cirurgià ha de saber operar tiroides. No és una tècnica que permeti al novato, per dir-ho així, fer la cirurgia en millors condicions. Estem parlant sempre d'una tècnica que és una ajuda més quan ja es té un coneixement avançat de la cirurgia de la tiroide. No és una tècnica perquè la persona doncs, inexperta, gràcies a això, pues, ho faci tot bé. És a dir, que jo penso que els oïdors el primer que han d'entendre és que és una cirurgia que cal ser feta per un especialista i que en mans d'una persona que ja normalment no ha de tenir aquest tipus de complicacions o molt baixes, doncs aquesta tècnica el pot ajudar a identificar millor el nervi i a preservar-lo millor sempre que es pugui, no? Però que això mai substitueix una experiència i una especialització en aquesta cirurgia. Això crec que és molt important que s'entengui bé.
La pèrdua d'un nervi tan important com aquest, el recurrent, fa que la gent agafi afonies o pugui perdre la veu totalment, no?
Exacte. La lesió d'un dels dos nervis ocasionalment, molt excepcionalment, passa desapercebuda. És a dir, hi ha gent que pensa molt bé amb l'altra corda vocal, però en més del 70-80% de casos provoca una pèrdua de veu notable. Generalment, amb el que en diem veu bitonal, és una veu com de dos tons, un greu i un agut, i també pues, afonia, és a dir, realment impossibilitat de parlar si la corda queda en una posició molt oberta. És a dir, que pot ser una seqüela bastant incapacitant de la cirurgia de la tiroide. I ja no diem si la lesió és dels dos nervis, aleshores el problema és molt més gros, perquè a part de l'afonia s'assuma una incapacitat de respirar normalment, perquè les cordes es tanquen i és molt difícil que passi l'aire i els malalts poden arribar a precisar una traqueotomia. És a dir, que és una lesió que pot ser força incapacitant.
Quan parlem d'una operació tan sèria com aquesta, parlem, per exemple, de càncer de tiroides, no? Quan es produeixen?
De fet, en la nostra unitat, fem de cada 10 operacions de tiroides, se'n fan 2 o 3 per càncer. És a dir, que el càncer, tot i no sent molt freqüent, és un dels càncers relativament rars, però en les unitats de referència, lògicament, veiem més d'aquests malalts perquè necessiten una cirurgia pues una mica més complexa que el que la gent entén normalment per goll, no? El bocio, el goll multinodular, que és una malaltia benigna i que en general, doncs, excepte alguns casos, pues, no pot presentar o no presenta tantes complexitats tècniques com alguns càncers. En la cirurgia del càncer, com a més del de la tiroide, normalment pues, es treuen els ganglis que hi ha al voltant, doncs el risc d'una lesió en el nervi recurrent és més alta que en la cirurgia, diguéssim, per malalties benignes.
Molt bé. I arrel d'això, doctor, munta vostè un curs conduït per diferents professionals, com el doctor Joan Sancho o l'Antoni Sitges, vostè mateix.
I l'anestesista.
La doctora Lourdes, sí.
En aquesta cirurgia es col·loca un tub d'anestèsia que és una mica diferent dels tubs habituals que permeten el registre de la contracció de la corda vocal. És un sistema elèctric que utilitzem, que estimulant el nervi provoquem una contracció de les cordes vocals, i aquestes cordes vocals, al moment de contreure, toquen el tub de l'anestesista i produeixen una senyal que nosaltres recollim amb un monitor. De manera que l'anestesista també és una peça important en l'equip, perquè col·loca el tub de manera que puguem registrar la contracció de les cordes vocals.
Ahà, doncs una tècnica innovadora que de ben segur algun dels nostres oients li serà aplicada.
Segur.
Doctor Sitges, li agraïm moltíssim l'atenció a Espai Vital i esperem tornar-nos a retrobar per parlar d'altres innovacions possibles que hagin trobat. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vostès. Bon dia.
Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones.
Doncs molt bé, endinsem-nos allà als corresponsals. Aquells corresponsals que he dit abans, de Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà i Santa Perpètua de la Moguda. Comencem amb Cerdanyola, anem a fer el tomb pel Vallès Occidental, i a Cerdanyola es troba el cap d'informatius. Ell es diu Xavier Poza.
Hola, Xavi. El mosquit tigre es troba ja en 87 municipis catalans de 12 comarques diferents, segons en revela un estudi de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat. Recordem que el mosquit es va detectar inicialment a una de les localitats de la nostra comarca, a Sant Cugat, i que la segona població afectada va ser la de Cerdanyola. L'estudi s'ha donat a conèixer amb el començament del nou període d'activitat de l'insecte. Es troba ja a moltes de les comarques de Catalunya. Entre aquests nous municipis on es detecta la presència de l'insecte hi ha també de la comarca del Vallès Occidental, com per exemple el de Vacarisses. Però en total, enguany es troba ja a 32 municipis més respecte a l'any passat. La conselleria assenyala que la cosa més efectiva per frenar la proliferació del mosquit és evitar la posada d'ous i el creixement de les larves aquàtiques, una cosa que s'aconsegueix eliminant els punts d'aigua on creixen habitualment acumulacions d'aigua en recipients que es deixen a la intempèrie. El mosquit tigre té una autonomia màxima de vol de 400 metres, normalment no passa dels 150, i les seves larves es desenvolupen en una desena de dies, de manera que el lògic és trobar-los al voltant del seu punt de cria. Des de la detecció de la primera colònia de la península Ibèrica a Sant Cugat l'any 2004, l'insecte s'ha expandit any rere any a 11 municipis al 2005, inclòs el de Cerdanyola, 27 al 2006, 55 al 2007 i els 87 actuals. El mosquit tigre es distingeix del mosquit comú per tenir les seves potes ratllades amb franges de color blanc, i tot i que no actua com a portador de malalties, produeix picades més doloroses i duradores que el mosquit comú. Això és tot des de Cerdanyola Ràdio.
Gràcies, Xavier Poza, dels serveis informatius de Cerdanyola Ràdio. Per cert, i el fil de, que ens comentava del mosquit tigre, a Santa Perpètua de la Moguda, senyor alcalde de Santa Perpètua, a la ràdio tenen molts mosquits tigre. Bé, dintre no, fora. Ho dic perquè, clar, tot al voltant de la ràdio no poden ni prendre's una cerveseta ni un cafetet, no poden fer res, perquè tot està ple, plegat del mosquit tigre. Des d'Espai Vital volem que els elimini. Gràcies, senyor alcalde. Anem ràpidament a Ripollet. No parlem amb l'alcalde. Parlem amb una noia que es diu Remei Herrera, que és també una de les protagonistes de l'informatiu de Ripollet Ràdio. Ella ens en fa 5 cèntims.
Hola, Xavi. Pel que fa a Ripollet, aquesta setmana ha estat notícia l'Assemblea Comarcal de Creu Roja, que ha obert el període d'inscripció pel curs Introducció a l'Alzheimer i les demències, malaltia, tractaments i pacients. Es tracta d'un curs subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i pel Fons Social Europeu, que començarà el proper 22 de juny a les instal·lacions de la Creu Roja Cerdanyola. El curs es dirigeix a persones en atur, majors de 25 anys i inscrites al SOC, que es dediquin o es vulguin dedicar professionalment a l'atenció de malalts. També és obert a psicòlegs, cuidadors i totes aquelles persones que per motius personals o familiars estan en contacte amb malalts d'Alzheimer o bé se senten especialment sensibilitzats amb aquesta malaltia. Aquest curs, amb una durada de 85 hores lectives, s'impartirà a partir del 22 de juny de dilluns a divendres de 9 a 2. El curs s'impartirà a les instal·lacions de l'Assemblea Comarcal de l'Avinguda de la Creu Roja 2529 de Cerdanyola del Vallès. Per a més informació poden trucar al telèfon 93 691 61 61. I això és tot per aquesta setmana. Salutacions des de Ripollet i felicitats.
Gràcies, Rem Herrera. Anem ara cap a Barberà del Vallès. Allà es troba la Núria Cabrera, que com sempre ens don l'última hora en quant a sanitat.
Hola, Xavi. Avui des de Barberà us parlem de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer a la nostra ciutat, ja que organitza una acció informativa per conscienciar dels riscos del tabac. Els voluntaris de l'entitat reparteixen material promocional de la campanya i informaran dels riscos del tabac entre els ciutadans i les ciutadanes del nostre municipi. Aquesta activitat, recordem que coincideix amb la celebració del Dia Mundial Sense Tabac. Recordem que el tabac és la principal causa de mort que es pot prevenir en el món. Mata a més d'una tercera part de les persones que el consumeixen habitualment i 140 persones moren cada dia a Espanya com a conseqüència del seu consum. A més, s'ha demostrat que l'exposició al fum del tabac és la causa de mortalitat, malaltia i discapacitat. Únicament amb l'exposició al fum del tabac moren a Espanya més de 3.000 persones durant tot l'any. Des de Barberà és tot.
Gràcies, Núria Cabrera. Des de Ràdio Barberà anem corrent cap a l'altra punta, a Montcada Ràdio. Allà, com sempre, és la Sílvia Díaz, l'encarregada de portar-nos la crònica de la setmana.
Hola, salutacions des de Montcada, l'Espai Vital. Avui toca parlar d'alimentació i exercici, la clau d'una vida sana. Aquest és el missatge de la Setmana de Promoció de la Salut, una iniciativa municipal coordinada per les regidories de Salut Pública i Consum i Dona i Igualtat, que a Montcada es durà a terme del 7 al 14 de juny. El programa inclou xerrades, caminades i activitats esportives que es desplegaran per tots els barris de Montcada i comptaran amb el suport dels centres cívics i diverses entitats. Una bicicletada popular pels voltants del municipi obre diumenge al calendari. Els interessats a participar-hi s'han de concentrar a les 8 del matí a la plaça de l'Església. El dia 9, el casal de la gent gran de la Mina organitza una caminada fins al parc de Can Cullers, que està a la serralada de Collserola. Per l'11 de juny hi ha prevista una altra caminada al passeig de Ribera, el que popularment es denomina la ruta del colesterol. La visita, organitzada per la regidoria de la dona, començarà a les 10 del matí i durant les 3 hores que es preveu que duri el recorregut hi haurà una visita guiada a l'entorn del riu Besòs i també a la Casa de les Aigües. El programa també inclou exhibicions de ball i de dansa, xerrades sobre prevenció de caigudes i una activitat curiosa, aprendre a cuinar menjar que després anirà al tupper. També s'incorporen totes les festes de fi de curs de les entitats esportives que tenen lloc durant els dies que dura aquesta campanya. Doncs bé, això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent. Gràcies, Sílvia Díaz. I ens en queda una, no? Una ens en queda. Em sembla que és Santa Perpètua. L'emissora dels mosquits tigre. Sí. Doncs vinga, escoltem-la. Hola.
Hola, Xavi. Hola, amics i amigues de l'Espai Vital. El ple de l'Ajuntament de Santa Perpètua ha aprovat aquest mes una moció on insta els serveis territorials del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a fer una valoració urgent de la situació real dels infants de Santa Perpètua en relació a l'alumnat amb necessitats educatives especials. La proposta fa referència a l'alumnat escolaritzat als centres ordinaris del municipi i també de l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial de fora de Santa Perpètua. La proposta demana que es destinin els recursos necessaris i adequats per a aquest col·lectiu i que el mateix proper curs, o sigui el 2009-2010, s'iniciïn ja les accions més prioritàries d'acord amb el resultat de la diagnosi. L'acord es traslladarà a l'Associació de Disminuïts de Santa Perpètua, a l'Associació Espiral Catalunya, que té seu al nostre municipi, i també als directors dels centres educatius del municipi, inclòs el Centre d'Educació Especial Barcanova, que és d'ESO adaptada, amb seu també al Castell de Cantelló, Santa Perpètua de Mogoda. El ple, doncs, demanarà a través d'una moció una valoració de la situació d'escolars de Santa Perpètua amb necessitats educatives especials i també que es destinin recursos i s'iniciïn les accions més prioritàries a partir del proper curs escolar. La moció ha estat consensuada per tots els grups municipals. Doncs des de Santa Perpètua us desitgem una molt bona setmana. Adeu, Xavi.
Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
A Avui a l'Espai Vital volem parlar de la discapacitat sensitiva. Precisament, no de ceguesa volem parlar, sinó de sordesa. I per parlar de sordera, tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la presidenta de l'associació, la Federació de Persones Sordes de Catalunya, la FESOCA. Ella és Hernanda Muñoz, a la que saludem. Recordeu que aquesta entrevista l'estem fent mitjançant una intèrpret que parlarà com si fos la mateixa Encarna Muñoz. Encarna, què tal? Bon dia.
Bon dia. Bona tarda,
sí. Encarna, explica'ns una mica quan es crea FESOCA.
FESOCA va ser creada l'any 1979. Aquest any celebrem el 30 aniversari. El senyor Àngel Calafell Pijoan fou el seu fundador, que era una persona sorda. A dia d'avui hi ha 28 associacions afiliades a la nostra entitat.
Què fa l'associació FESOCA pels afiliats?
A veure, els objectius de la federació és defensar a les persones sordes, els seus drets, per exemple, i totes les lleis que s'elaboren, nosaltres les estudiem per tal de que respectin el dret de les persones sordes i també treballem pel reconeixement de la llengua de signes catalana i que, per exemple, ara estem fent un avantprojecte de llei que reconeix la llengua de signes catalana. I això s'està fent gràcies al Departament de Política Lingüística de la Generalitat i d'un departament de la nostra entitat. També, amb Acció Social i Ciutadania, estem elaborant el Codi d'Accessibilitat. A més, si ets una associació afiliada, pots demanar-nos les necessitats de les persones sordes i nosaltres les intentem solventar. Per exemple, temes d'incidències a nivell aeri o situacions discriminatòries. Així, doncs, la federació treballa per intentar aconseguir i assolir una igualtat d'oportunitats i no discriminació i accessibilitat universal. Per tant, nosaltres ens dediquem i estem enfocats a la política social en general.
Senyora Muñoz, ha parlat vostè de llenguatge de signes català. Pot ser que el llenguatge de signes s'interpreti en diferents idiomes parlats?
No, clar, pot ser. La llengua de signes és una llengua més i pot traduir-se a qualsevol llengua parlada, per exemple, a l'italià, a l'anglès, al català, a l'alemany. Per exemple, si un intèrpret sap italià i sap llengua de signes catalana, pot fer la traducció de l'italià parlat a la llengua de signes catalana. És a dir, la llengua de signes catalana i el català no tenen aquesta relació directa. La llengua de signes catalana és una llengua més amb el seu propi lèxic i amb la seva pròpia estructura gramatical.
Això vol dir que el fet d'estudiar una llengua, en aquest cas la llengua de signes, no és el mateix estudiar la llengua de signes en català que estudiar la llengua de signes en anglès que estudiar la llengua de signes en castellà, no?
Exacte, totes són diferents. Cada país té la seva llengua de signes i que va molt lligada a la cultura i a l'identitat de les persones i a les tradicions del país. Per exemple, aquí a Espanya hi ha dues llengües diferenciades, la llengua de signes espanyola i la llengua de signes catalana. Les dues s'han desenvolupat al mateix temps, però dintre dels seus aspectes culturals de la pròpia comunitat.
Molt bé, una llengua de signes que és molt estudiada no solament per persones amb aquesta discapacitat i els seus familiars, sinó que ara s'ha posat de moda estudiar la llengua de signes. Per exemple, Comissions Obreres... Fa molts anys.
Fa més de 20 anys que les persones oients aprenen la llengua de signes. I moltíssimes persones els està interessant. Per exemple, cada any tenim uns 1.500 a 2.000 alumnes oients que aprenen la llengua de signes a diferents llocs. A dintre d'associacions, estem fent cicles formatius de grau superior, Per exemple, hi ha dos cicles de grau superior de formació d'intèrprets de llengua de signes i cada un té 200 alumnes cada any. En total es titulen molts intèrprets a l'any. És a dir, que no només els sords i les seves famílies aprenen la llengua de signes, sinó que qualsevol persona, i a part cada dia més, els metges, els mestres, els interessa aprendre aquesta llengua.
És una llengua que a nivell professional creu vostè que té sortida, ja no com a malalta o com a persona sorda, sinó per qualsevol persona?
A veure, sí, normalment les 28 entitats que estan federades sempre els calen tècnics per elaborar projectes per tal de millorar la qualitat de vida de les persones sordes, aconseguir subvencions, aconseguir recursos per desenvolupar programes adaptats a les seves necessitats. Els nostres tècnics, normalment, que són nosaltres el que els demanem és que utilitzin la llengua de signes per comunicar-se, perquè es puguin comunicar amb les persones sordes de l'associació, perquè si no és impossible. Normalment troben feina com a intèrpret o com a tècnics dintre de la federació o a les associacions afiliades a la nostra entitat.
Per exemple, Comissions Obreres està ara mateix formant a persones en llenguatge de signes, en aquest cas a Cerdanyola. Suposem que altres poblacions estaran formant els sindicats, que sembla també una miqueta paradigmal el fet de que s'ensenyi la llengua de signes un sindicat. Vull dir, estem integrants a cada cop més?
Sí, sí, cada vegada estem més integrats. Si moltes nosaltres fem molta formació a entitats, a formació de llengua de signes, i el nostre objectiu és que, per exemple, si hi ha empreses on hi ha treballadors sords, que els seus companys es puguin comunicar amb ells. Per tant, els formem perquè adquireixin un mínim de comunicació en aquesta llengua. Per tant, si una persona sorda en el seu entorn es pot comunicar amb la llengua de signes, se sent millor i se sent més integrada. Perquè la persona sorda no té aquest impediment, però no hi ha miracles que faci que pugui ser oient de repent, però en canvi les persones oïdores sí que poden fer l'esforç d'aprendre la llengua de signes per tal que el sord se senti més integrat. I això facilita i fomenta una vida normalitzada dintre d'una societat plural.
Ara que parlem de normalització, com se sent la presidenta de FESOCA que s'integra la llengua de signes en el món quotidià?
A veure, cada dia més, cada dia s'integra més. La societat els agrada. És un sistema de comunicació diferent que també és vàlid per les persones oïdores. Per exemple, posem per cas d'una persona que està a la distància es pot comunicar amb la llengua de signes. Per exemple, si estàs en un metro i hi ha una persona amb una andana i l'altra persona a l'andana contrària i s'estan mirant, no cal que cridin, poden utilitzar la llengua de signes per tal de comunicar-se perquè és una llengua més silenciosa. Per tant, la llengua de signes també té les seves avantatges per a les persones oients.
Molt bé, doncs sembla fabulós, tal i com vostè ho explica, donen ganes de tenir sordesa i començar a parlar llengua de signes.
Doncs us animo, perquè aprendre la llengua és fàcil, és el mateix que aprendre el francès, l'italià, l'anglès, hi ha cursets de llengua de signes i que ja amb el tercer nivell ja et pots comunicar amb una comunicació bàsica i us animo a que l'aprengueu, perquè la llengua de signes és com qualsevol altra llengua i és interessant d'aprendre-la.
Encarna Muñoz, li agraïm moltíssim que hagi tès els micròfons d'Espai Vital. De veritat, amb tot el cor, esperem que sigui la tasca bona que s'està fent i ens tornem a sentir més endavant. Gràcies i bona tarda.
Igualment, bona tarda, gràcies.
Aquesta entrevista s'ha fet a través d'una intèrpret que volem conèixer el nom. Bona tarda, com et dius?
Hola, em dic Brisa.
Brisa, ara parlo amb tu, no?
Sí, ara parles amb mi i amb l'Encarna.
Bé, perfecte. Doncs Brisa és la intèrpret que ha facilitat aquesta entrevista amb Encarna Muñoz, ella és la presidenta, a la que també li agraïm moltíssim. Brisa, m'has dit, oi?
Sí, sí.
dic que li agraïm moltíssim la seva atenció amb Espai Vital també. Gràcies i bon dia.
Gràcies, adéu.
Adéu.
Estàs escoltant Espai Vital.
Per cert, us hem dit que tenim un blog? Us ho hem dit o no? Mira, les 3 W, radio-espai-vital, els guions alts, .blogspot.com. Allà trobeu totes les notícies que el cercador ens ofereix dintre de l'espai El Cercador, amb Alfredo Ángel Cano Toledo de Todos los Santos y María Teresa de Calcuta y Jesús y
alias El Chiquitín.
Por ejemplo, El Chiquitín. Doncs això, hem volgut dir la plana, el plana del blog de la ràdio i que les notícies són del blog, que ho estàvem parlant, sí, totes les notícies que dona El Chiquitín són del blog. Per cert, el que no tenim al blog, el que no tenim, són les receptes de la cuina de la Teresa Diviu, però com la tenim per aquí, pues, tampoc en fa falta anar a buscar receptes de cuina.
Receptes, oi,
pues... Les receptes a una mà, adaptades?
Sí, avui sí.
Ah, sí?
Perquè havia escollit una i com que veia jo que no se'm feia liosa, dic que la canviaré.
Doncs molt bé. Senyores, senyors, a partir d'ara, la recepta de cuina de la Teresa Diviu. Com sempre digue, aquesta sí que és la sintonia, Teresa.
Bueno.
Bueno, no, sí. És la sintonia?
Sí, sí. Jo ja no sé ni quina sintonia. Jo t'espermiso amb flor i viola.
Molt bé, què ens portes avui?
Mira, avui, com que ja ara fa calor, no ve gaire de gust cuinar, ni menjar coses calentes, ni fortes, farem un plat combinat.
Ah, molt bé. Clar, ja està.
Ja està.
Com el Frankfurt, no?
No.
Te'n vas al Frankfurt i posi'm un combinat, ou ferrat, patata fregida...
No.
Ah, no? De què va
no.
això?
No, mira, d'ensaladilla.
Ah.
Mira, posem 250 grams d'ensaladilla, d'aquella congelada.
Molt bé.
250 grams també de patata, que és d'aquella de trossets, perquè la canalleta a vegades tanta verdura rondina. I així si posem meitat de patata i meitat d'ensaladilla,
sí,
no surt tan verd.
Molt bé, molt bé.
Allà també hi podem posar, doncs, pues, atún, allà trinxadet.
Sí.
I podem posar-hi, doncs, pues, olives, les piqueu allò, si agafeu sense os, allò, partides de trossets, mm-hmm, també es pot posar allà dintre. Embotit, el que vulgueu, per dir el dolç, per dir el salat, o el que vulgueu, també trossets petitets, i també allà dintre. Maionesa, doncs n'hi poseu també una miqueta, ho feu amb un poc gros i ho barregeu tot.
Molt bé. Sal?
I, bueno,
sal?
Espera, l'ensaladilla s'ha de bullir.
Bueno.
Poseu sal, sí.
Val.
En quart, ho coleu.
Molt bé.
I quan estigui colat, ho poseu amb un pot gros i allà hi poseu, doncs, l'atún, les olives, el pebrot talladet a trossets, allà dintre, tot barrejadet, i la maionesa. Agafeu una tassa, l'unteu amb maionesa i poseu aquella ensaladilla allà dintre. Aboqueu aquella tassa amb un plat i es queda com un pastel.
Sí, sí.
Queda molt bonic. Després fregiu calamars a la romana, fregiu croquetes, bunyols d'aquells que hi ha de bacallà molt bons, gambes d'aquelles arrossades... Doncs pues, mira, poseu dos tallets de cada cosa o un tallet i teniu un plat combinat per un diumenge, per la canalleta s'ho menja bé. I els que són grans també.
I bon profit.
Gràcies.
Molt bé. L'ensaladilla de la Teresa Diviu, si us heu fixat, no té cap complicació. Només l'ha d'anar a comprar.
Sí.
Anar a comprar els congelats.
Els congelats.
I fregir. Fregir, sí, sí, una miqueta de calamars o...
I croquetes. Palitos
de peix o croquetes,
sí, sí,
o el que vulgueu.
I unes anxovetes.
I ja
això mateix, també, trossets allà.
Que les venen congelades, també,
no,
les anxoves.
No, en pot.
Ah, no, hi ha una.
Ah, pues...
Bueno, pues... també en el mercat hi ha la parada del bacallà que ven també anxoves a granel.
Sí, oi que sí?
Sí.
Que sí.
Que bo, que bo.
Cuiteu quina ensaladilla de la Teresa Diviu.
Boníssima.
Cada dia em deixa més parat, a mi, eh?
Home, jo dic el que em vindria de gust a menjar. No és que ho mengi.
Que ho dic perquè cada cop... Tens menys feina, eh, Teresa?
Home, és que ara a l'estiu, qui té ganes de treballar a la cuina? Jo t'ho digui de tu, què?
Jo no tinc ganes de treballar a la cuina, però tampoc tinc ganes de menjar només platets d'aquests.
No. Ja, la setmana que ve ja us donaré d'això. I també donaré la recepta de la coca per Sant Joan.
Home, això sí, ara sí que estem entrant. Ara sí, ara sí. I normalment, quan ens fa receptes de coques o coses dolces, ens ho porta aquí el programa. Per això estem contents.
Però no t'han importat perquè el meu marit té feina i no...
Escolta, quan és el proper programa?
La coca dintre de dues setmanes.
M'aniré informant, no?
Per Sant Joan, Sant Joan, però pensa que és l'últim programa, eh? Aquell?
Ei, poca broma.
El del 17, em sembla que és. Sí. És l'últim programa Espai Vital. Aquest últim
temporada.
Programa hem de tenir la coca. Hem de tenir la coca.
Hauríem de fer aquí una cosa, portar-ne tots una, a veure quina sortim més bona.
No et preocupis, que jo vaig a la pastisseria La Salut.
O qualsevol altra del poble.
O qualsevol altra del poble.
No, però jo dic casolà. No és que sortim més ben feta ni d'això.
Ja en tenim prou de menjar. M'està dient el nostre tècnic que ja us esteu passant, esteu xerrant molt, prou de coca, ja la menjarem.
Ja.
Molt bé, ens anem amb el Xiquitín, que tenim notícies interessants dintre de l'espai, el cercador de l'Espai Vital. Notícies aparegudes dintre del bloc d'Espai Vital. La primera em sorprèn, Xiquitín. Espai Vital guanya el premi Rosalía Rovira al millor programa de ràdio local. Tu sé què va.
Què dius ara? Què dius ara?
Ja t'ho dic, que surt,
Espai Vital, dirigit per Xavi Casas, és un programa elaborat per persones amb alguna discapacitat o malaltia crònica que intenta acostar a les seves problemàtiques a la ciutadania. Espai Vital segueix de ben a prop les novetats farmacològiques, tractaments i les últimes notícies en el camp de la sanitat. El programa de ràdio parla, a més de solidaritat, de planes webs adaptades, de cuina adaptada, d'associacions i les seves activitats, i permet escoltar les queixes i suggeriments d'aquests col·lectius.
A través d'un correu electrònic que és...
És radioespaivital@telefonica.net.
Molt bé, radioespaivitaltelefonica.net. Estem amb el cercador i les notícies obtingudes de la plana web, les 3 W, Radio Leches.
radio-espai-vital.blogspot.com.
Segona notícia, cèl·lules madre de la mèdula para tratar l'angina de pecho. Una altra de les notícies d'Espai Vital.
Aunque los autores han presentado sus resultados con mucha cautela, un estudio publicado en JAMA muestra por primera vez los beneficios sobre la angina de pecho crónica del tratamiento con inyecciones de célula madre de la médula ósea. Hasta ahora, los expertos solo habían apostado por su uso como terapia para los episodios agudos, como el infarto de miocardio. Las células madres procedentes de la médula ósea son una fuente terapéutica potencial cuya aplicación se está estudiando en varios campos, entre ellos la patología cardiovascular.
Molt bé, i a l'Espai Vital us oferim una notícia que ens parla d'un simulador que s'ha creat de l'aparell digestiu. És, no us diré maco, és interessant de veure i llegir aquesta notícia.
¿Cómo absorbe el organismo los nutrientes? ¿Qué componentes alimenticios interaccionan entre sí y qué consecuencias se desprenden de ello? Un simulador del aparato digestivo intenta aclarar estas dudas para, en último término, lograr que los alimentos cumplan todas las funciones saludables que pueden desempeñar. El apodado Digestor Dinámico In Vitro, desarrollado por ANIA Centro Tecnológico, se centra en el proceso de biodisponibilidad, es decir, en cómo se absorben los nutrientes, de qué forma se pierden y uso que el organismo hace de ellos.
Perdona, chiquitín. ¿Has dicho in vitro?
Sí.
Molt bé, pues el digestor dinámico in vitro lo podéis ver en el blog d'Espai Vital. Fins aquí el cercador! Digue'm que no ho coneixes, Alberto.
No t'ho diré, perquè és pas mentida. El coneixo molt bé, Miguel Camilo.
Molt bé.
En carrer Calle 54, en un tema que es diu... From Within.
Oi, que apunte, que apunte, has tenido tú del técnico, que no te has acordado tú, no, que te lo ha dicho el técnico.
Bueno, son lapsus mentis, in vitro.
Molt bé, Albert Castro, gràcies per estar avui aquí i compartir amb nosaltres l'alegria d'aquest premi.
Ha sigut un veritable premi, de debò.
Moltes gràcies, Teresa Diviu, com sempre.
A vosaltres.
I al cercador. Que a part que ens posa in vitros als budells, intestins i tal...
És com es diu la... Aparato.
La notícia. Cercador, gràcies també.
Gràcies, Xavi, per donar la possibilitat d'estar en Espai Vital.
Ui, Déu meu, uf, esto queda mucho como de alcalde al proletariado de pueblo. Molt bé, nanos, gent, ens ja sentim la setmana vinent, no ens falteu, que hi tornarem a ser, ja no amb el premi, però sí buscant el següent. Així doncs, gràcies a tots, gràcies al Jordi Puy, que és el nostre tècnic, i fins la setmana vinent.